Actualment hi ha millors condicions d'expressió en aquest assumpte. Per altra banda, emissores que són més antigues que Catalunya Ràdio, Com Ràdio, BTV, ICAT, TV3, etcètera, etcètera, no som respectades i inclús posa en perill la nostra continuïtat per extermini legal. No hi ha voluntat política de que s'escolti la veu lliure a Catalunya. Ens tindrem que exiliar a altres països europeus actualment més democràtics que aquí, a Catalunya? Per vergonya de tots els nostres polítics, s'han convertit en repressors i botiflers. Vam lluitar contra el franquisme. Ara seguirem contra aquests falsos demòcrates i oportunistes.
Soñar en color, ¿cómo no? Dale palmas, soñatela. ¡Sí! Cabezas han caído, en guerras para reyes falsos, en luchas por causas perdidas. Pero yo quiero soñar en color, quiero soñar, quiero soñar en color. Soñaré en color. Los presos de la tierra, los hombres encadenados, que luchan por poder hablar de lo que sea, en donde sea. Pero yo quiero soñar en color. Un cielo lindo, como tú, como él, como todos queremos, cuando no tenemos, cuando no me da, como pinta que no pinta que da. Pero yo, pero yo, solo yo quiero soñar en color. Quiero soñar, quiero soñar en color. Soñar en color, a soñársela como no. Manitas arriba para rumba, con la percusión. Manitas y percu, percu, manos, cómo no, sé. Bueno, no aflojemos. Se la romperá. Sí. Ese Nico ahí. Esa mola. Esa mola más. porque a mí me va mucho la marcha tropical, porque a mí me va mucho la marcha tropical, y los cariños en la frontera me van, y los cariños en la frontera me van. ¡Hey! Soñando voy, soñando vengo, soñando. Ojitos, ¿eh? ¡Hey! Por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo, tengo, tengo. Otra vez, soñando voy, soñando vengo, soñando voy. ¡Más fuerte! Pero yo quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Soñar en color. ¡Dale, soñando la ropa!
Vale, pues aquí estem a dia 28 de desembre del 2010 al programa Judici i la Justícia, la Ràdio Bronca 104.5 de l'FM i dial compartit de 2 de la tarda a 12, no, de 12 de la nit a 2 de la tarda al 96.6 de l'FM, compartit amb Ràdio Pica. I bueno, pues aquí estamos, començant el programa Judici i la Justícia, no?
Bona tarda. Sí, no? Aquest últim programa de l'any.
Exactament. Una data pues, d'aquestes també còmiques, en certa manera, no? 28
sí, no?
De desembre. Per qui tingui bueno, creences religioses catòliques i d'aquestes històries, el Dia dels Sants Innocents, és acostumat a fer bromes. I nosaltres avui, pues, bueno, una mica en la nostra línia, no? Som atees i tal, i no creients en aquest tema, però se ens ha colat la bromilla pel mig i hem perdut la sintonia i hem posat aquesta...
una versió
de la pròpia banda que ens deixa la sintonia al programa pues, en directe. I bueno, pues nada, que aquí comença el Judici i la Justícia, que per qui tingui ganes de participar durant el programa d'avui, que el farem fins a les 9 de la, bueno, del vespre, tenim un telèfon que és el 933594900. També per la penya internauta, sabeu que podeu contactar amb la ràdio a través de l'emiliorebronca@sindominio.net o la pàgina web www.radiobronca.info.
Bronca amb K, sempre.
Això mateix, si no, per defecte l'internet, que sembla que és molt intel·ligent, pues, també te la discrimina, bueno. No? Però bueno... també pues, per la penya una mica més old school, a l'antiga usanza, pues, tenim un apartat de correus que és el 25.102, codi postal 08080 de Barcelona, on ens podeu fer arribar pues, tot allò que us vingui de gust, ja sigui publicacions, ja sigui cartes, ja sigui maquetes, que voleu que us punxem o el que sigui. I bueno, pues, re. Ara dit això, farem una mica 5 cèntims del contingut del programa d'avui i després pues, ja nos liaremos. La setmana passada anunciàvem que tindríem la participació d'una gent de les Terres de Lleida, que en concret de Balaguer, doncs un col·lectiu que es dedica, entre altres coses, a tractar temes de plantes medicinals, i parlarem amb un company, el Jordi, al qual trucarem d'aquí uns instants, vale? Amb la gent amb la que començarem el programa, pues, perquè ens expliquin coses interessants sobre el tema. I després, pues, bueno, més cosilles que tenim també per sobre la taula.
Sí, sí, tenim, bueno, els... podríem dir els hereus del senyor Milleta al Palau de la Música i les seves tropelies. Uh-huh. També tenim un article molt interessant sobre alguns dels últims llibres que han sortit, una mena de crítica literària.
Molt bé, també farem 5 cèntims de lo que serà l'acte de presentació de la coordinadora de Ràdios Llibres de Catalunya pel proper 21 de gener. I per anar pues, això, preparant una mica les activitats que s'estan preparant pues, pel tema que ja fa setmanes i mesos que anem una mica esbombant, pues, el tema del decret, el tema de les interferències que estem patint i bueno, pues, una mica tot això.
Molt bé.
I anar, pues que us deixarem un temilla de musiqueta, de musiqueta, pues per mentre anem fent la trucada. I nada, pues això, que ens escoltem d'aquí uns minutets.
Fins ara.
Apa, salut. Vale, tornem a estar aquí després d'aquest petit descans musical. Passarem la trucada. Com us dèiem, tenim un company a l'altra banda del fil. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Jordi, què tal?
Doncs molt bé.
Molt bé. D'entrada, pues, agrair-te la teva participació al programa Judici i la Justícia, aquí als micròfons de Ràdio Bronca. I, bueno, pues, per començar, poder, ens podries explicar de, amb quin col·lectiu participes i a què us dediqueu?
Doncs mira, estic posat a uns quants col·lectius, però més o menys el, som un grup de col·lectius. Uh-huh. Tenim la seu aquí a Balaguer, tots tres, que alguns potser es coneixen més que els altres. Som el que sembrem,
sí,
junt amb Slow Food i la Dolça Revolució de les Plantes Medicinals.
Uh-huh.
Formem, diguéssim, com una... Tenim un mateix local, compartim oficines, compartim mitjans, compartim una mica voluntariat, i ara ja estem una mica, doncs, treballant en xarxa, no? Treballant conjuntament per així sumar esforços de cara, doncs, a projectes, com per exemple l'últim que vam tenir, que va ser la Fira d'Alimentació i Salut aquí a Lleida, la tercera fira que es va fer, amb un èxit bastant notable, per ser la tercera vegada, no? Vam tenir de vora 3.000 visitants, i un èxit de productors artesans i ecològics que venien directament, i un seguit de xerrades, unes 14-15 xerrades, la més important que va ser la nostra amiga Teresa Forcades.
Uh-huh.
Que va, bueno, va fer un ple i unes 800 persones escoltant-la, i amb una canya notable, vull dir, aquesta dona es comprometa, vull dir, va valdre la pena. I els conjuntament, doncs, aquestes associacions, estem treballant aquí a Balaguer, però també a nivell de Catalunya, no? A nivell Terres de Lleida, però també he de treballar en xarxa allà, allà on ens demanin o allà on calgui, doncs, a fer una xerrada, a muntar xarxa, a distribuir planters, bueno, una mica tot plegat amb la idea, doncs, aquesta, no?, de que de difondre, d'informar, de donar informació. La ignorància genera por, i la por genera dependència, no?
Uh-huh.
Jo crec que és la idea és donar informació, no sé, la Wikileaks aquest ara ha sigut això de la bomba, no? Com, és a dir, ens han d'estar informats, no? Com més informació tenim, més criteri podem tindre per triar una cosa o una altra, per ser més crítics i per no ser tan dependents.
Molt bé. Aleshores, bueno, una mica així, tal com tu planteges, podríem doncs deduir o acabar per tenir clar que, bueno, vosaltres us orienteu una mica, doncs, amb el que es podria dir la salut partint de l'alimentació també, no? I de l'automedicació, no? Pel coneixement de plantes medicinals, no? I per exemple, som el que sembrem, doncs, està molt en contra dels transgènics, i això, doncs, per extensió, el que fa és posicionar-lo a favor de lo que seria la, doncs, la cultura gastronòmica més sana, no? Més saludable, no?
Sí, sí, nosaltres amb Slow Food, això que acabes de dir, és un dels objectius, i un altre objectiu també que estem recollint ara, i que és conjuntament també amb altres xarxes de Catalunya, bancs de llavors, no?
Uh-huh.
Els bancs de llavors, clar, contra els transgènics tenim el dret al pataleo, el tens, no? Vull dir, protestar contra, però què fem? Uh-huh. Una manera molt, crec, molt útil d'estar contra aquesta gent és guardar el patrimoni de totes les llavors, de varietats antigues, varietats recuperades. Portem ara unes 400 llavors recuperades al banc de llavors que tenim aquí a l'Escola Agrària de Balaguer, que bueno, s'han cedit aquí a prop de Balaguer, hi ha una escola agrària, uh-huh. S'han cedit les terres i el local per poder tenir un projecte de recuperació de llavors. I jo crec que per aquí va, no?, els bancs de llavors i bancs de llavors vius, no? No és allò congelats allà a Finlàndia o a Suècia, hi ha un búnquer on hi ha totes les llavors del món allà concentrades, congelades, no és aquest el sistema crec que és generar petits bancs de llavors a tot el territori català. Es va fer ara últimament la reunió a Gallecs, la primera reunió a nivell de Catalunya, de tots els bancs de llavors que hi havia i d'intercanviar entre aquests bancs de llavors. Nosaltres també hi érem i la idea és aquesta, no? Varietats típiques, diria que sé, del Bages, varietats típiques de Terres de Lleida, varietats típiques de Tarragona, no? I poder això tenir-ho en viu. En viu vol dir tenim una xarxa de pagesos o petits hortolans o gent, no sé, gent que ho fa com a hobby o gent que ho fa inclús per introduir varietats noves al mercat,
uh-huh.
Que aquest planter, nosaltres oferim també el planter aquest de varietats recuperades, de tomata, per exemple, és el que hem treballat molt més, de pebrot, de melons, i això posar-ho al mercat, és a dir, que la gent sàpiga que això, ui, que bo que és, la producció és menor, evidentment, uh-huh. Això no ens conreien tant, no? La producció és més petita, però el sabor, la qualitat és millor, no? Sí. Aquesta idea seria una mica, després estem molt focalitzats en aquest aspecte, en Slow Food, sí, bon menjar, però recuperant també tot el coneixement dels nostres padrins, no? Dels nostres avis, en el sentit de per exemple, també recuperar varietats antigues de vinya. Fet, estem fent un vi també que es diu Vinyes Trobades, que està fet a partir de varietats de raïm antics buscats per la zona de la Noguera. També estan fent ara, ja és el segon any, ha fet també un oli a partir d'una dues varietats que són úniques a la zona del Montsec, que només es conreien allà al Montsec, molt resistents al fred, que es diu Serruda i l'altre es diu Rogeta. I, no sé, una idea, per exemple, també de recuperar una cabra, la cabra blanca del Montsec, que pensaven els de la Generalitat, pensaven que estava ja desapareguda, i vam aconseguir trobar un ramat petitet allà en un lloc i l'hem pogut recuperar i bueno, hi ha un projecte de poder tirar endavant d'aquests 30-35 animals, poder tirar aquesta raça endavant i poder-la extendre i expandir. No? Clar, el que diem, la producció és menor, no faran tanta llet, no faran el formatge a tanta quantitat, però la qualitat, el que dèiem un altre cop, no? És el que hem de nosaltres donar prioritat. No?
Sí, hola, bona nit.
Bona nit.
Sí, te volia preguntar, per exemple, una persona que ara hem pogut escoltar, i si pregunto, pues, ai, jo tinc un hort o jo soc productor i m'agradaria pues, conrear varietats pròpies de la meva terra, com ho hauria de fer per ficar-se en contacte amb vosaltres i per poder accedir a tot aquest coneixement que esteu gestionant?
Mira, te comentava, a nivell de Catalunya, ara jo crec que hi ha uns, oficialment que coneguem, no? Uns 5-6 bancs de llavors a la zona, per exemple, del Bages, a prop de Manresa, hi ha, pot ser el més antic, Esporus, i hi ha d'altres que són també... És al voltant de l'Escola Agrària de Manresa, per exemple. Són una mica els que van començar els pioners en aquest aspecte. L'Escola Agrària de Manresa és l'única de Catalunya que fa conreu ecològic. Totes les altres escoles agràries de Catalunya pues, no estan especialitzades en això. No? I llavors, allà és on el banc de llavors és més, més important. Nosaltres també tenim aquí... anem a fires, anem a trobades, a xerrades, i llavors allà ells es poden també adquirir. Però jo penso que també moltes vegades és preguntant directament al que vol començar un hort. El primer que ha de fer, jo crec que és difícil, no? Però el millor és anar a veure els veïns, sí. I trobar un padrí, trobar un altre padrí. El que fa avui molt la gent és anar a buscar el planter als viveristes, no?
Sí.
I van al mercat i compren el planter ja fet. De varietats que el senyor del vivero pues, fa varietats comercials, híbrides, o varietats que produeixen molt. Clar, d'allà no hi ha gaire de varietats antigues, no? Sí. El procés pot venir per dues bandes, no? Si el senyor viverista veu que hi ha 10 pagesos que li demanen, escolta, tens aquesta varietat, el tio es preocuparà de fer planter d'això, m'entens? Si arriba a ser un negoci, no? Com amb la varietat de Montserrat, per exemple, a Montserrat, fa 10-15 anys no se'n parlava gaire, no? I ara pues, la gent la demana, pues, el viverista Montserrat, si convé, no? És una varietat antiga, que produeix poc. Ui, exemples ja n'hi ha, no? Jo suposo trobar llavors, que potser és la cosa més difícil per molta gent que comença a fer hort, i penso que també és una mica de saber, no sé, vas a comprar tomates a un mercat, vas a un mercat, i vas a Mataró, i vaig anar a navegar a Mataró, i vaig anar a comprar tomates. Ostres, senyor, aquesta tomata, veritat, ui, aquesta tomata, la del meu padrí, no sé, porta el missil de tomates. I d'aquelles tomates, ne faig jo mateix la llavor, me la faig jo, és a dir, intentar ser autosuficient amb les llavors, si es pot. Evidentment, pots anar a comprar llavors, a la persona que sigui, però el fet de ser autosuficient,
també.
Explorant, i diu, a veure, quines coses m'interessa conrear a mi, pues una ceba, no? Pues vaig i compro cebes i les planto, les cebes, la ceba es planta, i aquella varietat l'any següent fa llavors, i clar, has de tindre paciència, no? El pagès ha de tindre més paciència. Clar, si compres la planta i la llavor ja la tens a puny i ho fas de seguida, però jo penso, jo des de, també des de molts anys enrere he anat fent el propi banc de llavors personal, no? I el que faig és també fer intercanvi de llavors amb molta gent, amb els veïns, també a través de Fira Natura. Fira Natura és una fira que es fa aquí a Lleida a través de l'Associació Ecologista Ipsena, que es farà el proper 8, 9 i 10 d'abril. En aquesta fira ja és el tercer any que també hi faig un mercadillo d'intercanvi de llavors dins de la fira, no? Llavors, vull dir, la gent és molt, molt oberta, i te porten coses, escolta, mira això, hi ha gent que comencen, gent que estan amb ganes de fer hort, escolta, com ho faria? Pues porta't aquestes, després l'any que ve ja me'n tornaràs. Jo penso que és una qüestió d'anar difonent el missatge que fer hort no és tan difícil com sembla. Buscar llavors costa una mica, però es poden trobar. I jo penso que és una cosa d'animar tothom a fer aquest pas i la satisfacció que comporta aquesta sensació de llibertat o d'autogestió, no? De sobirania alimentària, no? Estic alimentant una cosa que he produït jo, que sé d'on ve i m'encanta menjar-la. No menjaré 40 tomates, però menjaré 25 i seran molt més bones, no?
Home, així plantejat així a mi em recorda una mica la gent que té aficions per una banda, no? O sigui, com te diria, des d'allò de quan érem petits al col·le si fèiem col·leccions de cromos o de caniques o el que fos, no? D'aquest intercanvi, no? Doncs aquesta afició és la que crea aquest punt, no? Pues primer, si t'agrada cultivar la terra, pues el que tu deies, no? I després fer les teves pròpies llavors també, això és super realitzant, no? No sé com dir-ho, que tu mateix et puguis produir els teus propis aliments que tu mateix et puguis produir les teves pròpies llavors, cada vegada depens menys de, doncs, aquests viveristes, etc. Que això també t'obri les portes amb un terreny en el que hi ha més gent com tu, en la que pots intercanviar llavors, adquirir coneixements d'altres varietats, etc. Això et porta a diferents realitats, perquè m'imagino o intueixo que a cada zona geogràfica doncs es desenvolupen unes varietats o d'altres en funció de certs factors també, no? I tot això és una cultura que és super enriquidora, no? I pues, bueno, ho fa molt, molt interessant, vaja. Jo sobre això el que volia comentar-te era bueno, hi ha una mica d'informació sí que tenim, però el tema dels transgènics, per exemple, sobretot a Lleida tenim coneixement de que n'hi ha molts problemes, no? De, pues, per exemple, una persona que tingui ganes de cultivar ecològic o varietats autòctones, etc, que com que, a veure, els transgènics estan molt focalitzats en pocs productes, però de molta extensió, i llavors això poder facilita que es puguin cultivar altres varietats, però si es cultiven varietats susceptibles de ser pol·linitzades a nivell transgènic, això és un risc molt gran, no? I jo no sé vosaltres com ho porteu per allà, el tema aquest.
Sí, mira, aquí hi ha... Tinc un amic aquí a prop de Balaguer, Bellcaire d'Urgell, que feia ous ecològics amb els seus propis blats de moro. Doncs fa uns 10 anys està important blat de moro de França, perquè tot el blat de moro de Catalunya i d'Espanya està contaminat pel transgènic. És a dir, com es fa aquesta contaminació? És a través del pol·len, no? Es va comentar que es farien unes separacions entre camps transgènics i camps no transgènics de blat de moro d'uns 300-400 metres de distància, no? Però clar, no s'ha respectat i, bueno, el vent, doncs, el vent també s'ho emporta, les abelles, etc, etc, i ha provocat, doncs, que no hi ha blat de moro ecològic en tota Espanya. És una cosa, clar, s'han perdut varietats, com no sigui allà al mig de la muntanya, al Pirineu, on no hi ha sembra de blat de moro transgènic, llavors hi ha llocs petits, reductes que sí que hi són, però, per exemple, tot el que és transgènic ja no entra en dins l'etiquetatge del CCPAE, no? Del Consell Regulador del Producte Ecològic. I és a dir, si vols evitar els transgènics, doncs menja ecològic, ja, perquè allò sí que està garantitzat, no? El producte transgènic, doncs, ara està ja entrant a saco des dels Estats Units, perquè estan venent, ens estan portant, sobretot aquí entra molt per al consum del pinso, del bestiar, no? El que és soja transgènica i blat de moro transgènic, no? El que es fa més aquí a Catalunya és el blat de moro, soja no, perquè és una planta que creix més bé, doncs, allà a Sud-amèrica o a Nord-amèrica, no? I llavors s'ha introduït també la patata transgènica, que és una cosa també una mica rara, no? Doncs hem descobert una patata que s'utilitza, doncs, per a fer pinsos o per a fer bosses d'aquestes de plàstic reciclables. Una tal companyia BASF que ha patentat aquesta patata i que, bueno, la Comunitat Europea ha donat vistiplau amb aquest producte, quan la Comunitat Europea en aquest aspecte està molt a la defensiva. Vull dir, tota Europa està dubtant dels transgènics. Només som els espanyols, una mica, els que ens han venut la moto i ens han colat el gol dels transgènics, perquè, bueno, per la corrupció, per el suborn dels polítics de torn que hi va haver al seu moment, doncs aquí tenim transgènics quan a tota Europa no n'hi ha, o hi ha només en camps molt petits i acotats i controlats, no?, d'experimentació, però no difós a tot arreu com aquí a Espanya, no? I en aquest aspecte som una mica tercermundistes, no?, perquè com a la Índia o com a Àfrica, que ho estan inundant amb transgènics, amb arrossos, amb blat de moros, amb soges, etc., aquí a Europa, doncs, en aquest aspecte som més curosos, no?, estan més en contra. Però de totes maneres ja penso que davant del transgènic que hem de fer és el tema de l'etiquetatge, el tema de forçar una llei, doncs, vam fer la famosa iniciativa legislativa popular, no, van recollir les firmes de sobres, no, per poder anar al Parlament, i el Parlament, doncs, ja ho sabeu, no, l'any 2009, doncs, va quedar pels vots dels partits majoritaris, va quedar fora, avui no la van acceptar. I ja s'ha vist a Wikileaks, precisament fa una setmana o així va sortir que hi havia comentaris de l'ambaixada d'Estats Units que estaven preocupats per aquesta iniciativa legislativa popular que van tirar endavant, no som el que sembrem, no?, de recollir firmes contra els transgènics. Estaven preocupats i van fer pressions al govern espanyol i al govern català, suposo, perquè no s'acceptés bueno, està tot, veus, per sota mà està tot controlat, no?
Parlant d'Estats Units, tenim entès que fa poc s'ha aprovat com una, no sé si és una llei o algun decret o alguna història, no sé ben bé com funciona allà, sobre el tema dels transgènics també, no? Sembla ser que són una mica els pioners, no?, d'aquesta invasió, no?, agrària.
Sí, és Monsanto. Monsanto és la que ha començat, la que va començar més aviat i la que té més interessos posats. I, clar, estan començant allà a comprar, no?, a comprar l'estat allà, la FDA, la Foods and Drugs Agency, l'agència d'alimentació i farmàcia, no?, i productes farmacèutics, està, doncs, donant pas, facilitant que tirin endavant aquests transgènics, no?, quan s'ha demostrat amb estudis en molts llocs que, bueno, que generen malalties a llarg termini en animals de laboratori, i s'ha provat, i amb humans que han d'esperar un any a veure què passa, o d'anar davant el dubte, millor abstenir-se, no?
Està clar.
I Estats Units en aquest aspecte està molt, molt controlat per grans companyies, grans lobbies, no?, com aquesta de Monsanto, o com a companyies farmacèutiques. Per exemple, Monsanto també està produint productes farmacèutics, és a dir, està provocant malalties i després està venent medicaments per a solucionar les pròpies malalties que ha generat amb els seus productes, no? Recordem que tots els, per exemple, la soja transgènica accepta el doble de Roundup, el doble d'herbicida que una soja normal, és a dir, aquella soja que està comercialitzada porta el doble de dosis d'herbicida residual, no? Això pues, genera, pues, molt típic, no?, acumulació de toxines al cos, malalties degeneratives, no sé, digue-li càncer, digue-li Alzheimer, digue-li fibromiàlgia, no? I precisament això de la fibromiàlgia, una companya va tenir una amiga que tenia fibromiàlgia i diu, no, només menja únicament coses ecològiques. I la senyora es va curar. Va remetre, va tindre menys símptomes, no? És a dir, estan introduint comercialment, per exemple, aquí a Catalunya, els anàlisis que es fan de productes transgènics, si coses que venen de fora o coses inclús produïdes aquí, només se'n fa 50 anàlisis a l'any de la quantitat de productes que hi ha. I dels 50 que es van fer, van descobrir que un 15% portaven productes transgènics inclòs a dintre. Jo què sé, la papilla del bebè de no sé què, la maicena, no dic marques, eh? Vull dir, productes que porten dintre blat de moro amb farina o xarop de blat de moro. Als Estats Units el xarop de blat de moro és com el sucre, és baratíssim, ho fan anar per tot. En fi, s'estan introduint per sota mà, no? Inclús ha donat el cas de que han introduït a Europa, això també és en plan pirata ja, porten llavors de blat normal des de i barregen pel mig llavors transgèniques. Hòstia. I es contaminen expressament el blat, perquè llavors la Comunitat Europea, els països que no ho volen, doncs, sense que ells ho vulguin, doncs, els hi col·loquen, els hi introdueixen això. Vull dir que, les males artes que et puguis imaginar.
Això va passar per guerra bacteriològica.
Vaja, vaja, vaja. Bueno, el que està clar per el que estàs explicant, doncs és una mica el que ja sabem per altres fronts també, no? Que pues, aquí a l'estat espanyol, pues, i Catalunya no és una excepció com a comunitat autònoma, pues, tenim una classe política professional pues, molt donada a la corrupció i molt poc assenyada amb el que és pues preservar el que és la salut i una mica el que dèiem, no?, la sobirania alimentària i en tots els sentits, no? Això em recorda les paraules d'uns companys d'Estats Units que també xerrant una vegada sobre això, doncs feien anar la història dient que, bueno, pues que quan passa, per exemple, que es detecta un cas d'aquests doncs d'una empresa que contamina els rius, no?, una de, jo que sé, doncs una farmacèutica, una química, el que sigui, o que contamina l'aire o contamina la terra, no?, i llavors això arriba als jutjats i hi ha un jutge que, doncs, fruit d'aquesta corrupció, doncs, absol aquesta empresa en concret, no?, o la que sigui, no?, que això és una cosa que passa molt sovint, doncs aquests companys deien, doncs, que aquest jutge, doncs, té fills o tindrà fills o ell mateix, no, s'acabarà alimentant amb productes que surtin d'aquella terra contaminada, o acabarà alimentant-se amb aigua contaminada, o acabarà respirant l'aire contaminat. Llavors arribem a un punt tan malaltís, no, perquè no té cap explicació tot això, no? I la veritat és que és bastant penós i lamentable. I bueno, en aquest terreny nosaltres aquí, precisament en aquest programa, pues moltes vegades el que intentem fer és una mica obrir els ulls, no, cap a aquesta realitat, no? I clar, no deixa de ser una cosa molt alarmant veure com amb l'alimentació es pot jugar d'aquesta forma tan frívola, no? L'alimentació que seria la base de la salut, no? I bueno, jo que sé, la veritat és que bueno, pues, arribats a aquest punt, nosaltres preferim passar d'ells, no, en el bon sentit de la paraula, i dedicar-nos una mica a les nostres coses, no? I per això, pues, teníem interès en parlar, pues, amb gent com vosaltres, i bueno, pues, per el que ens estàs explicant, ara això igual podríem portar al tema de les plantes medicinals, que també és l'altre front, no, en el que ara parlàvem una mica de l'alimentació, però també l'automedicació, no?
Nosaltres, el que és la Dolça Revolució, que és l'altra associació, Dolça Revolució dels Plantes Medicinals, que és l'associació que la més nova que tenim fa 2 anys que la vam crear, la nostra idea és aquesta, no? Conscienciar la gent que, bueno, tota la sabidoria popular dels padrins respecte a les plantes medicinals no l'hauríem de perdre, no? Al revés, l'hauríem d'aplicar i recuperar, no? I buscar-la com una... Ara, jo no estic dient que la medicina dels hospitals sigui dolenta. És bé, si una persona es trenca una cama o ha de tenir un trasplant, doncs perfecte. No estic dient que uns són dolents i altres són bons. Estic dient que la medicina tradicional, la medicina dels padrins, ha ajudat molt a curar moltes petites malalties, o inclús també malalties importants, i d'una manera potser més lenta, però més efectiva a la llarga, no? És a dir, no generava efectes secundaris com està generant ara avui en dia, per exemple, un tractament de càncer, no?
Sí.
Per un exemple, el tractament de càncer, sabeu que els efectes secundaris d'una quimioteràpia, jo estic ara treballant també com a voluntari a l'Associació contra el Càncer aquí a la zona de Lleida, i ho he vist de primera mà, no? I és que és una cosa flagrant. La quimioteràpia, per exemple, potser s'hauria d'aplicar un tant per cent petit de malalts, en casos urgents o casos molt... però l'apliquen a un 90% de la gent. Per si un cas. I un tractament de quimioteràpia, em va comentar un metge, pot arribar a costar 6.000 euros. Sí. En 3 mesos, un cap a la setmana, no, a fer un tractament de quimio, pot costar 6.000 euros. I això vol dir que a nivell econòmic la sanitat pública s'està carregant tot aquest preu, que potser sí que a vegades és important que hi sigui o que es faci, però en molts dels casos, per exemple, gent molt gran, gent avis que, pues, que veus que no tenen sortida o que no poden, pues, igualment també se'ls aplica. És a dir, com si diguessin comissió als metges, no sé. O potser els metges, l'única font d'informació que tenen els metges són els congressos que fan les empreses farmacèutiques. És l'única informació que tenen sobre el càncer. Si els parles d'una planta que cura el càncer, no sé, l'aloe vera, no que cura el càncer, que ajuda a curar. El càncer no el cura ningú. El càncer te'l cures tu mateix.
Exacte.
Amb l'ajuda de diferents coses, no? El que dèiem, no? Per exemple, hi ha tècniques al marge de plantes medicinals, que hi ha moltíssimes i pots trobar de tot tipus. Hi ha tècniques a nivell de psicològic. Hi ha un tal doctor Hammer, que va fer estudis però claríssims, científics, superprovats, de que un 60% dels càncers estaven provocats per raons emocionals. Un trauma, ja que diu, un disgust, la mort d'un familiar, un accident, un excés d'estrès provocava molta gent que tenien una generaven càncers, no? I que la curació d'aquests càncers es feia també a nivell psicològic, a nivell de psicoteràpia, no? I no pas a nivell de productes químics. I això li van fer fora del cos de metges fa 20 anys, això. A Alemanya el van fer fora, el van fer marxar. Ara, tot just fa poc, ho han demostrat amb rates, que augmentant l'estrès de les rates, augmentant-li l'estrès psíquic, les rates tenen més càncers que les que no, no? Sí. I ara que ho han demostrat, ara, però tampoc no ho diuen massa fort, eh? Israel, per exemple, no es fa quimioteràpia, ni es fa radioteràpia pels càncers, amb els jueus. Amb els palestins potser sí, amb els àrabs no fan el que volen, no? Però els jueus utilitzen només aquesta tècnica, la tècnica Hammer, que és, com diguéssim, un desbloqueig emocional perquè el càncer es pugui vèncer, no? Podríem parlar de mil i una coses, no? Ara, per exemple, hi ha la famosa directiva del Parlament Europeu, directiva contra les plantes medicinals, contra l'ús de les plantes medicinals. A veure, t'explico. L'any 2001, sí, es va fer una directiva sobre els medicaments en general, no? Doncs l'any 2004 es va fer una altra directiva sobre l'ús dels medicaments tradicionals a base de plantes medicinals. I això tenia una moratòria, una aplicació o una adaptació de 7 anys. És a dir, al mes d'abril del 2011 es posa en marxa aquesta llei. Què diu aquesta llei? Que per a que la gent pugui utilitzar una planta medicinal o que puguin vendre-la, diguéssim, comercialitzar-la, no? Utilitzar-la podrem utilitzar de moment, no crec que faci res, de moment la podem tindre al balcó igualment, però comercialitzar-la, hauràs de demostrar que aquella planta no genera cap problema secundari, no, és a dir, com si fos un medicament. I aquests estudis, un estudi clínic, un estudi fet en un laboratori, són no sé, de 50.000 a 60.000, 100.000 euros cap amunt, no? I això, per exemple, no pot pagar una empresa petita. Això ho pagaran les grans farmacèutiques o les grans empreses, no? És a dir, està limitant l'ús de les plantes medicinals només pels grans empresaris, no? Hem vist que la planta medicinal cada vegada està més utilitzada. Inclús hi ha metges, el que diuen, no tots els metges són dolents, hi ha metges que estan introduint la planta medicinal com a recepta. Passa potser també la gent no ho accepta massa, no? La gent accepta en un metge, ostres, mira, m'ha donat 4 medicaments, aquest metge és bo. M'ha dit que em prengués timó, farigola i llimona. Aquest metge no és gaire bo. No? Però hi ha gent que estan començant amb això, no? I jo penso que és un canvi lent, però, clar, des de dalt, la directiva aquesta del Parlament Europeu, amb la pressió de les multinacionals, farà potser que ens espantem una mica, no? Amb el tema de l'estèvia, per exemple, la dolça revolució, van tindre problemes, perquè l'estèvia posava unes etiquetes que diria que l'estèvia és bona per la diabetis, no? Però no, ens van estar a punt de fer una denúncia perquè allò era prohibit, es podia posar el valor terapèutic de les plantes, no es pot posar una etiqueta, no? Bueno, pues ara, en lloc de posar això, podem posar que és una planta ornamental i per allà té coles, no? És a dir, vendre una planta medicinal com si fos una planta ornamental, com la famosa calanchoe, que s'utilitza també per a ajudar a la gent que tenen càncer. Doncs aquesta planta no està regulada, no està estipulada com a planta comestible, no? Pues planta ornamental i anar tirant, no?
Això em recorda...
Havia, per exemple, fa 35 anys que ha estat utilitzada al Japó.
Clar.
I allà se l'han menjat durant 35 anys. Totes les Coca-Cola Light, que aquí a Espanya porten aspartamo, que és l'edulcorant més químic, més dolent que et puguis fotre, i al Japó està prohibit. Les Coca-Cola Light, tots els productes Light del Japó porten estèvia. I fa 30 anys que ho estan tenint. És a dir, més provat que això, impossible. A Europa està prohibida l'estèvia.
Vaja.
Per això, perquè ha de passar uns controls, s'ha de fer no sé què, no sé quantos... és una mica aquests lobbies, no, que diem, les multinacionals, que no deixen tirar endavant. Però bueno, que diem, la solució, fer xarxa per sota mà, córrer la veu, explicar-ho a tothom, que hi hagi gent implicada, que hi hagi inclús metges que comencin a veure que pacients utilitzant plantes medicinals han donat bons resultats. El testimoniatge, sobretot, és molt important. El testimoni de la gent que s'ha curat amb una planta, que es pugui passar a d'altres persones. Això jo crec que és el testimoni de que li ha anat bé. És el millor anàlisi o el millor control que puguis tindre per saber l'eficàcia o d'una planta o no. És a dir, de plantes també hi ha de bones i dolentes, evidentment. Hi ha plantes venenoses i s'ha de saber, igual que hi ha bolets venenoses, no? S'ha de tenir coneixement, evidentment. Totes les plantes són boníssimes, no? Hi ha una premissa important, que és que s'ha de tindre un coneixement en tot el que està tocant. És una planta que va bé per això, sí, però realment no fa cap efecte secundari, realment és bona. Això també ja és una cosa que també s'ha de tindre en compte, no? No sé el tema, si el coneixeu vosaltres, el tema de la marihuana.
Sí.
Als anys 20, era una de les plantes medicinals més utilitzades arreu del món, no? Doncs se li va ocorrir a l'agència aquesta de... a la FDA, l'Agència d'Alimentació i Medicaments dels Estats Units,
sí,
prohibir-la, dir-li que era una droga. Perquè veien que era una competència molt forta amb els productes farmacèutics, no? I des de llavors que estava prohibit. Però anteriorment es prenia, no fumada, sinó amb infusions, no? com a preventiu o com a ajuda a moltes malalties. Conec un amic d'aquí de prop de Lleida que va tractar-se ell mateix amb infusions, amb infusions amb llet calenta, una esclerosi múltiple, que diuen que no hi ha tractament, que és impossible. Doncs ell va millorar molt a través d'aquesta planta. Jo penso que és sempre tenir la informació, passar-la, explicar-ho, sobretot els testimonis personals d'una persona. Mira, això a mi em va anar bé, això d'aquesta manera ho he fet així, i això, no sé, a través d'internet avui en dia tenim aquesta eina que ens ajuda tant, i jo penso que l'hem d'utilitzar i difondre, no sé, a través de la ràdio, com vosaltres vosaltres m'esteu obtindant aquesta oportunitat. Perdoneu si parlo massa, però...
No, al contrari.
Que puc passar informació que es pot conscienciar la gent i despertar, no?
Home, jo penso que és una mica el que, per exemple, bueno, a mi igual avui estic una mica posant exemples, no? Però amb el cas social, històric, no? Pues, polític, no? Sempre parlem de l'amnèsia històrica, no? Que la gent no té memòria i llavors ens colen els mateixos gols una i una altra vegada, no? I amb això que estem xerrant o que ens estàs explicant ara, jo veig que és molt important, quan tu parles dels testimonis, doncs rescatar la cultura popular, no? La transmissió oral de mares a fills, etc., no? I associar-la en aquests casos, no? O sigui, la cultura popular, al final, moltes vegades el que ha passat és que una... pues jo què sé, des de les antigues bruixes o els druides, etc., eren gent que igual en aquell moment no tenien una dolència, no?, específica, però que per coneixements anteriors, no?, ancestrals, pues havien arribat a adquirir un coneixement i un domini sobre aquelles medicines, no?, que bueno, pues que tenien capacitat com per transmetre'l, no? I avui en dia, pues jo penso que es tracta una mica d'això, al mateix temps també de que nosaltres mateixes també ens hem de com mentalitzar o no sé com dir-ho, reestructurar els nostres esquemes mentals per tindre una mica més de confiança davant de tot això, no? Perquè, a veure, per exemple, amb temes de medicines alternatives, a l'estat espanyol pues està en una postura bastant semblant a la que hem descrit abans amb el tema dels transgènics, no? Perquè te'n pots anar pues, a França o a Suïssa i dintre del que seria el sistema de seguretat social tu pots escollir una quantitat de tractaments bastant considerable, pues, jo que sé, des de tipus de el que podria ser reflexologia, podria ser acupuntura o flors de Bach, etc. I això entra o t'ho cobreix la seguretat social, mentre que aquí a l'estat espanyol això encara està en bolquers i l'Estat no ho contempla per una mica per aquesta política de rivalitat entre les grans farmacèutiques i el que és la cultura popular, no? I llavors, evidentment, tot això que ens estàs explicant pues és una mica la clau i la importància, no?, de que ens espavilem una mica per nosaltres mateixes, igual que com dèiem al principi amb el tema del cultiu, i al mateix temps també pues això, transmetre aquesta informació, no? És molt interessant. I bueno, arribats a aquest punt, abans ens has comentat el cas de la... És que ara estaves explicant coses i a mi m'ha recordat moltes coses i ara no sé si m'atabalaré o... Quan ens has parlat de la Teresa Forcades,
sí.
Vale, no sé si m'equivoco, però em sembla que en aquesta dona és aquesta dona que és monja, em sembla benedictina, que va explicar el tema de, o va desvetllar una mica el gran frau que hi havia al darrere de la anomenada grip A, no?
Sí.
I si no m'equivoco també n'hi ha una periodista que en el seu moment també va publicar algun treball sobre aquest tema i també ha sigut silenciada, no? Una mica com el que tu parlaves del doctor Hammer, no? Aquest.
Sí.
I al mateix temps també nosaltres aquí per experiència, doncs amb el cas de la sida, també hem vist que han passat històries, no? I llavors, bueno, pues això, una mica enfocar-ho tot això cap a la confiança, cap a la informació que ve de nosaltres mateixes, no? Perquè estem massa mal acostumats a que els mitjans de comunicació ens donin tota la informació i al final el nostre criteri acaba pues sent el que ells volen que sigui, no? I d'alguna forma hem de trencar amb aquestes coses, no? I bueno, jo què sé, jo el que una mica volia comentar-te era, has parlat de que vosaltres esteu a les Terres de Lleida, però que també teniu relació amb d'altres col·lectius, associacions, organitzacions de Catalunya, i a nivell d'estat espanyol també teniu relació?
A veure, ja a nivell d'estat espanyol, per exemple, amb el tema de de Slow Food, sí, bueno, hi ha la xarxa de Slow Food, ja sé que és a nivell de tot el món, l'origen és a Itàlia, i llavors hi ha com a convivions, que se'n diu, o comunitats, arreu de, del món, no? Llavors a Espanya hi ha com una... A veure, també sempre hi ha problemes, també, diu, esos dichos catalanes, no? A Espanya hi ha un grup central a Madrid, no? Després hi ha grups a Sevilla, hi ha diversos grups de Slow Food, i diverses treballen una mica en xarxa, però d'ells hi ha problemes, no? Dius, bueno, doncs, com s'entén Slow Food? Potser només com restaurants d'alto standing, sí. Menjar bo, o també aquesta alternativa que hem proposat nosaltres, potser una mica més heavy, no? més implicada, no? Doncs, generar polèmica amb el tema de llavors, generar polèmica amb el tema de recuperació de varietats antigues, i bueno, doncs, llavors potser hi ha gent que no combregui tant amb això, no? I de Slow Food, doncs, hi ha molts punts de vista de tot tipus, no? Amb el tema de la Dolça Revolució, el que han fet és a nivell d'Espanya, és crear com a, nosaltres en diem, xarxes fora de Catalunya. Xarxes vol dir, o xarxes de conreu. La idea nostra és que les plantes medicinals, cada zona té les seves. Nosaltres també tenim unes quantes que potser han vingut de l'estranger, tipus Tèvia, tipus Calanxoes, tipus, no sé, altres que potser no es coneixin gaire aquí. I llavors la gent els costa més d'aconseguir, els que es fa és fer com una xarxa de diferents llocs de contacte, no? Per exemple, hi ha a Sevilla, hi ha a Castelló, València, hi ha també al País Basc, a diferents llocs d'Espanya, de manera que nosaltres, si els hi enviem, per exemple, 10 plantes d'estèvia, ells poden fer esqueixos d'aquestes plantes i distribuir-les per allà on vulguin ells, no? El mateix amb el calanxó, s'envia una calanxó, i aquestes plantes, ells poden autogenerar-se més planter i no depèn de que se'n faciliti des d'aquí, no? Llavors, la idea és que a nivell de l'estat espanyol hi hagi una consciència de que, bueno, doncs, el tema aquest de les plantes medicinals no és generar dependència, sinó generar xarxes, no? I algunes han tingut èxit, altres no, depèn, vull dir, és una cosa nova, la gent al començament s'implica molt, amb moltes ganes, després costa, clar, de tirar endavant, perquè normalment són un grups reduïts, no? Llavors, i nosaltres hem tingut la sort aquí, ja t'ho dic a Balaguer, de que han format una xarxa amb diferents associacions, i això una ajuda a l'altra, no? I en total, si som 100 persones, pues, són de cada una de les associacions, fa que hi hagi més pinya o fa que, que trobis més acollit, no? En el cas de l'estat espanyol, pues, les xarxes que han començat, les que han tingut èxit, finalment són aquelles que s'han associat amb altra gent o que són un grupet més ampli, no? Jo crec que això és important sempre, no implicar només una persona, sinó diverses.
Molt bé.
I no sé, per exemple, hi ha a València, això també apunteu-vos, és molt important, va ser un senyor que va venir a fer una xerrada, es diu Terapeuta Sin Fronteres. Vull dir, només amb el nom ja paguen, no? Vull dir, gent que tenen ganes d'ajudar a qui sigui desinteressadament. I és una pàgina web on t'expliquen mil i una sobre medicina alternativa, i aquest senyor va venir a fer una xerrada sobre el tractament del càncer a través de la tècnica del Dr. Hammer, per exemple, no? O d'altres tècniques o del que sigui, no? Vi pàgines web així a nivell de l'estat espanyol, per exemple, aquesta funciona molt bé, no? Terapeuta Sin Fronteres. I bé, jo suposo que hi ha d'haver mogudes a tot arreu, a Espanya, com a tants llocs. És a dir, les mogudes aquestes, a vegades, el problema que tenim és que no ens posen en contacte uns amb els altres, i ja es diu, sembla que estem aquí inventant la sopa d'all, no? I en altres llocs també ja fa temps que també estan treballant amb aquests temes, no?
Segur.
En fi, jo suposo que és el de sempre, no? Posar-se, fer la xarxa més extensa, fa que t'adonis que tens el suport moral, no?, d'altra gent, de que vas per bon camí, no? Clar. Quan estàs sol i estàs contra tothom socialment, el teu reducte petit, el teu poble, la teva ciutat, penses, ui, què em passa? Dec ser jo el diferent, dec ser jo el que estic equivocat, no?
Sí.
Però quan veus que hi ha 50, 60 xarxes o 1.000 persones pensant el mateix, dius, nosaltres tenim la raó, hem d'anar per aquí, no?
Molt bé, molt bé. Molt interessant. Bueno, no sé si teniu alguna pregunta més vosaltres o...
Que si això, bueno, via internet se'ls pot trobar i tenir més informació, tenen alguna pàgina web oficial?
Sí,
sí, sí, sí. A través de Slow Food Terres de Lleida.
Sí.
És una de les pàgines, l'altra és dolcarevolució.cat. Dolca és amb C, perquè la C trencada no se deixen posar els dominis. I l'altra és somloquesembrem.org.
Molt bé.
A més estan enllaçades, no?, unes amb les altres.
Sí, hi ha links entre elles, vull dir, cap problema. podeu trobar informació també aquesta de Terapeutes Sin Fronteres. A veure, jo penso que hi ha... No sé, aquí a Barcelona també teniu el tema biocultura. Biocultura és una fira sobre tema ecològic, no, que ja fa anys que també s'està fent. I jo l'any passat hi vaig anar i fer una xerrada precisament sobre la Dolça Revolució i hi havia com a 35-40 conferències i sobre temes alternatius. Vull dir, aquí també teniu un caldo de cultiu també força interessant. Passa que molta gent diu que està molt comercialitzat, la biocultura són... els cotxes són cares, el que sigui. A veure, el que dèiem, no? El tema de que el producte ecològic és més car és, de vegades potser sí que hi ha gent que n'abusa dels preus, no? Però de vegades també es tracta senzillament, com aquí Valgué ho han fet, és de fer muntar una cooperativa de consum. I una cooperativa de consum vol dir comprar, per exemple, un producte ecològic a l'engròs, te pot sortir quasi bé al mateix preu que el producte convencional. No sé, ja, no cal dir noms, no? Però hi ha llocs on pots anar a comprar un sac d'arròs de 25 quilos, ecològic, i els busques 5 amics i us ho partiu aquell sac i et surt a un preu de 90 cèntims el quilo, no? O menys, i saps que menys una cosa amb etiqueta ecològica. Vull dir, de vegades el fet de trobar informació o el fet de trobar pàgines web o contactes, no? és una cosa que et porta cap a l'altra, no? I aquí a Barcelona també connecta la gent de Gràcia, per exemple, estan treballant en projectes molt macos també el col·lectiu Xaingra, Xarxa Intercanvi de Gràcia. Potser fa 2 anys que col·laboro amb ells amb els mercats d'intercanvi. I el mercat d'intercanvi també és un altre lloc en el qual d'intercanviar roba de segona mà, llibres i el que sea, intercanvies idees i contactes amb gent. Per exemple, hi ha un grupet d'aquí de Gràcia que es van posar d'acord i finalment van aconseguir el seu somni, que era muntar anar a viure al camp. I estan vivint a Can Cases, a prop de Manresa, doncs 12 famílies, allà en una finca que entre tots han pogut aconseguir, no? L'utopia es pot realitzar si hi ha xarxa, sempre.
Sí, hi ha xarxa, no? I de fet, bueno, seria aquell gran lema, no? De que la unitat fa la força, no? I bueno, pues, al final acabem fent com un recull de coses de cultura popular, no? De tota la vida, que sembla que havíem anat perdent pel camí, però que sempre ens han estat allà al costat, no? Esperant que, bueno, quan ens vingui de gust en fem-nos d'elles, no? Que per això estan... Bueno, pues Jordi, no sé si et ve de gust d'afegir alguna cosa més.
Doncs, no sé, el missatge que comentava, no? De que hi ha gent jove inquieta, gent amb ganes de fer coses, que veus que no troben com canalitzar-ho o com tirar endavant. Jo penso, no sé, que Barcelona potser a vegades és... potser la gent és més anònima o la gent té menys confiança, no? No ho sé, amb els pobles petits, nosaltres en aquest aspecte, jo crec que és molt important la gent que té ganes de fer algo per canviar ni que sigui el seu entorn immediat, no? És a dir, el món no el canviarem, passem d'evitar que el món ens canvi a nosaltres, no? Llavors la idea és, la crida és aquesta, no? De buscar sempre contactar amb altres persones que pensin més o menys igual i a partir d'aquí generar grups d'opinió i inclús també el fet de les petites accions que fem cada dia, no? Vaig a comprar el súper o vaig a comprar amb un pagès que viu allà al costat i que està produint un producte i li compro directament amb ell. Amb aquests petits actes que fem cada dia, semblen tonteries, però si ho fem un grup de gent bastant elevat, suposo que podríem augmentar aquesta independència, aquesta autodependència, no? Augmentar una mica aquest nivell de control sobre la pròpia existència, la pròpia economia, no? No sé, en una època de crisi, de vegades, bueno, crisi diuen ells que és crisi, no? S'han inventat ells.
Estem d'acord.
És una oportunitat també per buscar altres valors que no sigui la punyetera moneda, no? O punyeter diner, sinó que els valors, no sé, de coneixença, de sabidoria, d'amistat, d'intercanvi, d'alternativa en tots els aspectes de la vida, no?
Molt bé, pues, bueno, un plaer tenir-te amb nosaltres, una conversa, bueno, molt interessant, i des d'aquí agrair-te la participació a tu en nom d'aquests tres col·lectius que ens has nombrat, en els que participes, i bueno, convidar-vos en el futur en propers programes, doncs, a també seguir mantenint aquest llaç, aquest lligam. Vale?
Doncs sí, gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat d'expandir una mica la idea i bueno, estem a la vostra disposició per quan vulgueu.
Molt bé, pues fins a la propera.
Molt bé.
Salut, Jordi.
Salut. Salut.
Merci.
Adéu. Salut.
Apa, pues aquí ha quedat aquesta pedazo de conversa.
Sí. Realment posa les piles, eh? Per tenir una vida millor. Però millor de veritat, no? No aquestes vides farsa que mos pretenen que anem muntant-nos, no? A base d'hipoteca i de consumo i de consumo ràpido, també de producció de, no? Instantani i tot, no? Que les coses bones també costen un esforç.
Clar, no? Allò és aquella
loca. Necessiten el seu temps, no? Perquè agafin substància, no? Perquè no és el mateix una tomata, pues, que és com no és un animal, que li dones, que l'encebes, i, no? O una planta que l'encebes amb productes perquè creixi molt, que una altra que la vas mimant, i al final pues, va concentrant pues, aromes, sabors.
Home, està guai perquè hem tocat moltes coses alhora, no? Hem tocat moltes tecles, sí. No? Perquè això mateix que tu estàs dient, per exemple, les persones cultivadores de cannabis, sabem, no?, les que ens agrada, evidentment, el rotllo, no?, i veure la virtut terapèutica de la botànica, no?, en el cas del cannabis, pues, saps que com més natural sigui el que li donguis a la planta, no?, doncs més t'ho agrairà, no?, i en general passa amb tot, no?, com més dedicació li posis a una cosa, doncs, no sé, com surt amb més amor, no?, que diem, pues ja sigui la cuina, ja sigui la botànica, ja sigui les relacions personals, no?, i al mateix temps molt interessant per veure com ja evidentment, ja ho sabíem, però bueno, constatem una altra vegada més i ens encanta que hi ha alternatives, no? Això de que aquella dita de otro mundo, un altre món és possible. Bueno, evidentment que és possible. Evidentment que és possible. I una alternativa al món aquest de les multinacionals i de les corrupteles de governamentals i el capitalisme aquest salvatge que no té cap mena d'escrúpol, doncs passa una mica per tot el que hem estat xerrant, no? És interessant veure com al llarg de la història, doncs, el poble, entre cometes, no? Tenim més o menys a l'abast coses de primera necessitat en funció d'aquests interessos, però el que ens deia aquest company ens porta també a que aquesta sèrie de coses també les tenim en funció del que tu deies, no? Del que ens ocorrem nosaltres, perquè una cosa és que ens vinguin a menjar el coco i ens pues, jo què sé, il·legalitzin la marihuana o tantes altres plantes medicinals o es fotin amb el tema dels transgènics i tota la història, una altra cosa és que nosaltres no tinguem la capacitat per agafar i actuar i posar-nos a treballar amb una línia completament oposada a aquesta, no? I en benefici de nosaltres mateixes, no? I novament torna a sortir i a relluir la virtut de la solidaritat, no? Com pues, això, les relacions entre nosaltres, la transmissió oral, no? La memòria històrica, en tots els sentits, doncs acaba obrint els ulls, no?, col·lectivament, no?, i fent, identificant de forma molt clara els responsables de les misèries, no?, de l'espècie humana i també de la mare natura, perquè és una altra de les que està pillant, no?, per tot arreu amb aquesta merda de bogeria, no? Pues sí, molt interessant. I mira, los jueus, dintre de lo fatxes que són els sionistes, no? Com s'han arrimat a la tècnica Hammer per tractar el càncer sense quimioteràpia, que a part de que val una pasta, destrossa la gent. No?
Són més, diguéssim, més independents, no poder, perquè què controla? Estats Units a Israel o, en certa manera, Israel als Estats Units, no? És com, però, en canvi, Estats Units, Espanya, l'Espanya, la relació que té és de subordinació i ja de fa molts anys. Bienvenido, Mr. Marshall and Company. Y bienvenido, querida Alemania, ¿no? Guten Tag.
Exactamente.
Sí, sí, perquè lo que passa avui, la política, les polítiques i l'economia, tot lo que les decisions econòmiques més grans i polítiques passen per Estats Units i Alemanya avui dia. No hi ha independència tampoc, perquè es veu clarament aquest, per exemple, en els tractaments, no? Tot el que ens va passar amb la gripa, després això que es comenta pues, del càncer, també la incidència, o sigui, el tema de la sida, com se tracta, la informació que es dona.
El virus del papiloma humà, també,
el
amb la vacuna.
El papiloma, també, amb lo de la vacuna. Uh-huh. Bueno, pues tot té coses que una de les coses, el que s'anuncia també, és l'altra cosa, és quan passa a parlar amb gent que coneix el tema, inclús molts ginecòlegs, que no recomanen que et vacunes, no? Mm-hmm. Pots trobar algun que sí, però altres jo m'he trobat doncs, que no et recomanen que et vacunis. Simplement perquè diu, creuen que no n'hi ha la suficient informació, que se sap molt poc dels temes ginecològics que afecten a la dona, que se sap molt poc i que, bueno...
I a més, amb la línia del que ens comentava el company, el cas no, personal viscut, no, de la persona que ha viscut, en aquest cas del virus del papiloma humà, jo conec unes quantes dones que no s'han vacunat, que han fet tractaments més o menys específics. La majoria no eren tractaments agressius, vull dir, eren, com a molt era medicina, això, ara no em surt, homeopàtica, no? Però sobretot molt relacionat a hàbits saludables i una mica amb la línia d'això del càncer també, pues, a alliberar certes tensions, no? que anem agafant amb el pas del temps, no? I al final ens van provocant coses tan xungues com podria ser un càncer, no? Llavors això també està molt bé dir-ho, no? que hi ha molts casos de dones que pues, per elles mateixes s'han desfet d'aquesta virus, no?
És que el que te passa a la vida t'afecta a nivell dels òrgans reproductius i a nivell de sexualitat afecta molt, no? Llavors, el mateix amb el càncer, no? Degenerar és quan se produeixen pues, moltes tensions i vivim en un món on hi ha molt estrès i molta exigència i molta, diguéssim, molta farsa a la qual la gent se preste, bueno, perquè sembla que no hi ha hagut res més, no? Però amb converses com les que hem tingut ara i activitats com les que fem aquí ara, que aquí a la ràdio i a molts altres llocs que encara per sort tenim, pues veiem pues que, bueno, que hi ha possibilitats pues, de desfer-se de tota aquesta lacra que te va matxacant amb els anys, d'obrir la ment, de trencar barreres i mantenir la salut, no? A canviar la fi, perquè si no, o sigui, el que fiques al cervell també t'afecta al cos. I com gestiones totes aquestes coses que et passen té molt a veure amb si et poses malalt o no.
I això que dius tu, d'obrir els ulls i descarregar i tot això, a més et porta a disfrutar en l'intento, no? O sigui, que és seria l'antítesis, no? El que diem de vegades aquí, no? El millor boicot al feixisme és estar felices i contentes per nosaltres mateixes i saber gaudir la vida, no? Per nosaltres mateixes, no? Pues això és el mateix, no? O sigui, en el moment en què tu et poses en sintonia amb tu mateixa i comences una mica pues, això, a treballar amb temes d'alimentació, amb hàbits saludables, etc. Joder, tu passes bomba, no? O sigui...
I de no assustar-se de no, la por, això, l'aposta d'un mateix, no? Que a vegades mires cap dins i hi ha coses que no t'agraden, no? Però què has de fer? Si deixar-les allí que continuen sent i... Pues no, la qüestió és afrontar-ho, no? I això és, comences per un, però després a la vida real de tanques i barreres d'aquestes n'hi ha 50.000, no? Te vas trobant a tot arreu. Es van imposant a l'escola, a la feina, vinga, vas fent gran, vinga, més càrregues, vinga, cada cop se fa més gran, el sac, hi arriba un moment, no? Que sembla que hi ha gent que rebenta.
Sí.
Perquè no, si no fem xarxa, pues solidaritat, etc., pues n'hi ha molta gent que es va quedant pel camí.
Ja està, clar.
Pues bueno, farem aquí proselitisme de la salut en tots els aspectes, no, globals, aquí el factor humà en totes les seues vessants.
Sí. Molt bé, pues si us sembla fem un paroncillo musical.
Molt bé.
I continuem d'aquí una estona. Ja deixarem un altre temilla dedicat a les multinacionals i farem una pausa una mica més llarga, vale? Pues venga, va, continuem d'aquí una estona. Fins ara, salut.
Fuck! What? People see father of it all. Heaven's only owner. Your history shows a bad name. You're going out to us. Behind them, Palmer, have a lot of tests lost. Stay to the gutter. More to us to shed. Smile, blah, blah, blah. But let's see the end.
This is the end.
Metropolitana d'Audiovisuals i Mola FM són les entitats que l'empresari delinqüent Daniel Cascales i Vilardell utilitza per interferir legalment l'emissió al 96.6 de la FM de Barcelona. Per aquest motiu, té expedient sancionador de varis organismes de l'Administració de Telecomunicacions. Per manifestar la vostra solidaritat amb Ràdio Picabronca i protestar per aquesta invasió de freqüència, podeu telefonar a Daniel Cascales i Vilardell als telèfons, al mòbil 656-800-376 i als fixes 93-745-7514 i el que és fax i telèfon al mateix temps 93-727-8030. Repeteixo, el seu mòbil 656-800-376, el fixe 93-745-7514 i el telèfon fax 93-727-8030.
alerta, alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra.
Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre.
30 años emitiendo.
Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola.
Operación no mola activada.
Invasores identificados, Esquerra Republicana de Cataluña, Mola FM, Mola TV, Metropolitana de Audiovisuals.
Gobierno no efectivo,
gobierno será anulado,
guerra de las galaxias, inaplazable.
Afilar dial para intervención de rescate inminente.
Inminente, 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 no mola, no mola, no mola, no mola, no mola.
Vale, tornem a estar per aquí. Això és el programa Judici a la Justícia. Esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM i el 96.6 de la FM. Si ens esteu escoltant, doncs aquest programa és repetit. De moment continuem aquí en directe i bueno, ja ho hem dit abans. Tornem a anunciar el telèfon 933594900 si voleu participar en directe, aquest últim programa de l'any 2010. I ara passarem a llegir un escritillo i a comentar algunes cosetes de tema corrupteles.
Sí, no, en aquest cas doncs, parlarem sobre la família Carulla, que entre altres empreses doncs, té Agroaliment, entre, que és de Gallina Blanca, etc. I està acusat, bueno, la família Carulla està acusat de fraude fiscal. L'article diu així: la operación, según avanzó a primera hora de la tarde de ayer el diario Economía Digital, se elevaba a unos 160 millones de euros. Aún los hombres de CiU no han tomado posesión de la Generalitat y les cae encima uno de esos temas de especialidad de Jordi Pujol. Los Carulla forman parte de la altísima burguesía de Barcelona que se sumó al pujolismo. Una multinacional familiar de las que engrandecen la ciudad. Gallina Blanca, Ausonia, Evax, Tampax, Dodot, Montferran, Pans, El Pavo, Fresco y etc. Un imperio. La cifra es importante, aunque en facturaciones de miles de millones de euros no representa ningún peligro para los afectados. Los de CiU saben que ese no es el caso. Dinero hay de sobras. Pero deberán cuidar que algún fiscal puntilloso no se extralimite y pida detenciones. Y eso se gobierna mejor desde Madrid, como se ha demostrado este año en el juicio por el caso Hacienda de Barcelona, que por el camino de 10 años de instrucción se prescribieron varios delitos y acusados. Los tiempos de la gobernabilidad en que los 20 diputados de CiU en Madrid, con Roca Junyent de portavoz, hacían milagros. Tiene un digno sucesor en Durán y Lleida. A Mariona Carulla le amargará su recién nombramiento de presidenta del Palau de la Música en sustitución del nefasto Félix Millet, también del pujolismo desde los tiempos de Banca Catalana. Los 400 de Millet, que siempre son los mismos copando Barcelona, la deuda con Hacienda de los Carulla deja a Millet como un monaguillo, aunque esta comparación resulta ofensiva en la alta burguesía catalana, para lo que robar a Hacienda no ha sido jamás un pecado tan grave como distraer las subvenciones o dinero negro de la música catalana. De hecho, se ha considerado una virtud, eligiendo siempre a sus contables por su capacidad de simultanear dobles o triples contabilidades con una entrega y prudencia que para sí quisieran los capos sicilianos. Es una lástima que no dispongan de un juez como Pascual Estivill, un poco caro pero efectivo, demostrado en el caso de las 300 grandes empresas barcelonesas que compraron facturas falsas para desgravar el IVA. Pero aún queda Juan Piqué Vidal, abogado de Pujol, y sus profundos y corruptos topos en judicatura. Así lo debe haber considerado Félix Millet al nombrar a Mireia Astor, socia de Piqué, para su defensa. Vuelve en todo su esplendor el oasis catalán. Veremos si brilla como en los felices 90, donde pagar a Hacienda era una vulgaridad si nos atenemos al juicio pendiente de sentencia. Dice la noticia, algunas fuentes apuntan a que la investigación salpica toda la saga, lo que incluye al presidente de Agroliment, Lluís Carulla, y a Mariona Carulla, que acaba de ser elegida presidenta del Palau de la Música. Mariona también dirigió la institución musical desde que tuvo que dimitir su anterior presidente, Félix Millet, hasta las elecciones que ganó el pasado 24 de noviembre. Otras fuentes, sin embargo, circunscriben la investigación a Jordi Carulla Font, otro de los hermanos, y a sus hijos. Posible blanqueo de capitales. La investigación comenzó después de que el juez Baltasar Garzón se interesase, en el año 2006, por diversas operaciones del Banco Espíritu Santo, con las que podría haber incurrido en blanqueo de capitales. Mal momento para el recién inaugurado periódico Ara, donde la saga Carulla ha puesto dinero. Es de esperar que el nuevo gobierno de la Generalitat le trate con la deferencia, subvenciones y créditos de la Caixa que han dedicado los socialistas al periódico, que dicho sea de paso, en buena lógica de mercado debería quebrar y cerrar. Pero las noticias de ayer son óptimas para la gran corrupción española. Europa imprimirá todos los euros necesarios para mantener a España. Hasta el 2013 no será necesario volver a la peseta. Ha cambiado más impuestos, recortes sociales, las pensiones, más venta de gallina blanca. Mecanismos permanentes de rescate le llaman.
No está nada mal, ¿no?
Aquí está aquest articlillo.
D'on ens arriba?
Aquest, doncs, està escrit per aquest home que es diu Rafael del Barco Carreras, que acostuma a escriure, entre altres llocs, a Indymedia, i que va deixant bastants articles sobre... Sobretot parla molt sobre la corrupció que hi ha tant a la Generalitat com a l'Ajuntament i demés. I, bé, tres coses molt interessants del que explica. Aquest home.
Bueno, així està el patio, no?
Jo que volia comentar és que aquesta gent, bueno, pues tenen la seva farsa molt ben muntada, tot el tinglado molt ben muntat, molt ben collat. Per una banda, pues van exigint, no, que els treballadors pues siguem submisos, que siguem treballadors, no? Que continuem sent treballadors i consumidors, no? Que ens oblidem de ser persones humanes. I demanant que ens despedeixin gratis, que mos deix... bueno, tot això que demanen. I després, per altra banda, pues te van fotent, van robant a Manu Sánchez aquí, vinga, saco, aquí no passa res. No passa res, van forrant-se, no són delinqüents, en cap lloc se'ls tracta així. En canvi, pues, ja sabem com és el llenguatge per la resta de persones que fan cap a la presó, és processada per aquest sistema judicial, no? Que ja de seguit pues, són delinqüents abans de que ja se'ls jutgi. De cap manera se'ls tracta com a persones ni com a senyors, de seguida, o sigui, no tenen cap mena de consideració i ja se'ls condemna d'entrada, no? I com amb així pues, van a retroalimentar la seva màquina. Doncs, els mangantes, els delinqüents, són ells, no? I volen que nosaltres pues, passem per l'àrea i que ho siguem nosaltres, pues no.
Com deia la Polla Records, no? Delinqüència és lo vuestro, asquerosos, no? Sí, sí. Bueno, es tracta d'anar obrint els ulls i una mica pues de ressaquilla de la conversa que teníem a la primera part del programa, doncs anar incorporant als nostres actes diaris aquelles petites cosetes que ens van donant cada vegada més autonomia. I que,
bueno. I quedant-nos amb un altre comentari que ha comentat també el Jordi, oi? És a dir, doncs que la crisi la creen ells, i mira, gallina blanca crea la crisi perquè es comprin, perquè es venguin més sobres de gallina blanca, no? I per exemple les dones també al loro, que aquestos gent també tenen el monopoli de tots els productes femenins, que n'hi ha alternatives com el Mooncap i altres estris, instruments que te pots muntar a tu mateixa. Vull dir que a l'abast està l'estalviar i no tampoc regalar els diners a aquesta gent, ni molt menys.
Ahí estamos. I parlant de dones, teníem per aquí també alguna cosa a dir,
pues,
no?
Tenim un article, bueno, sobre un tema que és bastant recent, no d'última hora, però sí d'aquests igual dos últims mesos, arrel del llibre del Sánchez Dragó, aquest home que està nòmina de la televisió pública de Madrid, Telemadrid, que té, bueno, des de fa anys allí està en nòmina, que és una mà forta dins de l'àmbit més proper a l'Esperanza Aguirre, que és la presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid, i en un llibre, tot això, aquest article que llegiré ve arrel d'un llibre que ha publicat, en què narra pues, les seues vivències de quan era de la seva vida i que les narra al costat de l'Albert Boadella, un altre gran sujeto que ha parido este mundo i que tenim que aguantar a mucho nuestro pesar. Però bueno, ell allí, pues clar, això no, el llibre parla de quan era jove, que estava al Japó i que allí pues que tuvo un encuentro con unas zorritas de 13 años que se tornaron, que las delincuentes eran ellas y él no. Y que això ara ho explique ara que el delicte ja ha prescrit, no? I bueno, llavors va haver un arrebato de gent que va alçar la veu a protesta i, entre altres, l'escriptora Lucía Echevarría doncs va escriure un article que ara pues, passarem a comentar.
Molt bé.
I aquest article està extret de la pàgina web causenlared.net, que es pot trobar pues fàcilment a través del títol Pedofilia en la literatura masculina, i diu així. Primer hi ha una introducció i després hi ha l'article, ho llegiré tot.
Molt bé, endavant.
Endavant. Desde los años 90, muchas venimos preguntándonos, ¿ser complaciente y acrítico con el abuso a las mujeres y a los niños y niñas es menos abuso cuando se trata de literatura de hombres brillantes? La escritora Lucía Echevarría ha respondido y muy bien. Por ello, ha sido objeto de una ola de masculinidad agresiva y violenta que lo mejor que puede esgrimir es indilgarle ideas histéricas, argumentos muy poco creativos y misóginos, y además que es derechista, cuestión que los hombres de las izquierdas usan cada vez que acreden a una mujer y ella luego los denuncia. Esto último también es cuento conocido para muchas de nosotras, que nos desprestigian desde ese frente cuando no pueden discutir con argumentos éticos. Veamos. Es un debate que estos días se agita en España. ¿Puede la apología de la pederastia justificarse porque es literatura? Este fue el argumento esgrimido por Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, para defender a su protegido Fernández Sánchez Dragó. Otros y otras han intervenido. La más ética, a nuestro parecer, Lucía Echevarría. Todo comenzó cuando alguien descubrió parte del contenido de un libro en el que Sánchez Dragó y Albert Boadella dialogan sobre las vivencias, ideas y reflexiones. Allí cuenta, porque el posible delito ya está prescrito, entre comillas, su aventura en Japón con dos, entre comillas, zorritas de 13 años. Esperanza Aguirre sale en defensa de Sánchez Dragó, que tiene un programa en la televisión madrileña Telemadrid, comparándolo con García Márquez y Nabokov, el novel autor de Lolita. Pilar Rahola ha dicho en TV3 que Sánchez Dragó es un cerdo inmoral y ha escrito en La Vanguardia una carta abierta a Esperanza insistiendo en que ese texto no es literatura. Pero lo más contundente ha sido la aparentemente más desinhibida Lucía Echevarría, que agarra al toro por los cuernos y ataca al intocable, criticando el machismo que reflejan muchas de las novelas del mismo García Márquez. Por eso reproducimos este texto. Artículo de la Lucía Echevarría. Argumento de una novela. Un periodista ochentón verifica entristecido que su potencia sexual ya no es la que era. Cosas de la edad. Llama entonces a su proxeneta de confianza, aquel que le proporciona a él y a media ciudad los mejores chaperos, y le pide que le busque un jovencito al que nadie haya tocado. El proxeneta le llama unos días después, ha localizado un magrebí de barriada obrera, de 14 años, virgen con garantía, cuya familia está de acuerdo en vender los favores del chaval porque el padre está amparo desde tiempo inmemorial. La noche acordada, el proxeneta le proporciona una droga al chico para tranquilizarle y favorecer los avances del anciano, pero con tan mala fortuna que el chico, agotado tras una jornada particularmente dura, pues a pesar de su corta edad ya trabajaba ilegalmente en una fábrica, se queda tan profundamente dormido como para hacer imposible su desfloración. El viejo permanece toda la noche contemplándolo, extasiado con su belleza, y cuando vuelve a casa, el ochentón lleva tal calentón encima que ante la visión de la derrière de su secretario, que está agachado recogiendo unos papeles, no puede contenerse y le viola. Luego le arroja unos billetes a modo de compensación. Si este libro se publicara en España, el escándalo sería mayúsculo, del tipo del que le cayó encima a Arthur C. Clarke en 1998 cuando The Mirror le acusó de ser un pedófilo. O sin ir más lejos, mi amiga Lola Beccaria tuvo que oír de todo a propósito de la publicación de su novela Una mujer desnuda, en la que se narran las relaciones de una prepúber con un amigo de su padre. Pero resulta que cuando sale al mercado un libro con el mismo argumento, el mismo, pero con la sutil diferencia de que el putero es un señor heterosexual y la niña vendida y la criada violada, analmente por cierto, dos mujeres, nos encontramos entonces con una admirable historia de amor, una estupenda metáfora de la sociedad donde todos caben, con suficiencias o exageraciones, una novelita joya que contiene sabias frases de prosa brillante, desbordante, donde la pasión tardía se enseñorea con el corazón del viejo. Esto en palabras de la crítica. ¡Toma ya! Botón de muestra que describe el aluvión de reseñas favorables que se ha desbordado por los suplementos culturales españoles unánimes en su admiración. Sí, me estoy refiriendo a la última novela de García Márquez, al que como premio Nobel se supone que debemos respeto. Pero premio Nobel de la Paz también fue Henry Kissinger, el responsable directo del golpe militar de Estado contra Allende, de todas las dictaduras, incluidas las que falsamente se disfrazan de democracias, que campean hoy en América Latina. ¿Les he convencido con este ejemplo del androcentrismo imperante en la crítica literaria? Pues daré otro. En cada entrevista, cada una, que he hecho, de entre las que más o menos 25 a propósito de la edición francesa de mi libro, Una historia de amor como otra cualquiera, me han hecho la misma pregunta. ¿Por qué sus protagonistas son mujeres? Estoy por ver que alguien le pregunte a Julek o Beigbeder la cuestión inversa. Y no se lo preguntan porque, pese a que las mujeres seamos la mayoría en el mundo, el 53% de la población, a día de hoy lo masculino es la norma y lo femenino es la desviación. Y por eso resulta tan extraño que se escriba sobre mujeres. Podría escribir sobre muchísimas escritoras injustamente olvidadas o no reconocidas en su valía. Ángela Figueras Aymerich, María Teresa León, Rosa Chacel. Podría hablar de una conversación con la hija de Carmen Laforet en la que ella me confirmó lo que yo ya sospechaba, que su madre había dejado de escribir incapaz de soportar la presión y las críticas. Algo parecido me pasó a mí, que me planteé muy en serio abandonar el oficio después de la reacción que suscitó mi segunda novela, Beatriz y los cuerpos celestes. Podría escribir de Ana María Matute, que sufrió los embates de una censura feroz que le impidió ejercer su escritura en libertad. Podría hablar de cómo El País, el supuesto diario progresista español, publicó para cerrar el último número del siglo XX de su suplemento cultural, un artículo titulado Los mejores escritores del siglo, en el que no se incluía a una sola mujer. Y entre tanto, mientras todo el mundo se rasga las vestiduras al hablar de páginas de pedofilia en Internet, el Nobel, sus editores y su agente se llenan los bolsillos de plata. Y en este país se oculta el triste hecho de que el 75% de los hombres que pegan a sus mujeres abusan también de sus hijas, y la sociedad bien pensante cierra los ojos al pasar por la calle de la Cruz, por la Montera o por la Casa de Campo, donde muchas menores de edad se ven obligadas a vender su cuerpo para lucrar a las mafias que las explotan. Porque vivimos en un mundo plagado de millones de putas tristes que no lo son porque les dé la gana, sino precisamente porque una cultura machista perpetuada por la literatura, por los textos escolares, por el cine, por la publicidad, por la tradición, ha enseñado y sigue enseñando a los varones que la explotación y el maltrato a la mujer no solo es un hecho permisible, sino romántico. Como también enseña que la mujer deseable es aquella mujer bella que no habla, que solo nos escucha y jamás nos contradice. Y por lo tanto, si se pasa la vida dormida, tanto mejor, porque ya se sabe que desde siempre a los hombres nos gusta cuando callamos, porque estamos como ausentes y porque calladitas estamos más monas, y que el amor, según mucha literatura, no es un intercambio adulto y consensuado en el que cada cual da y recibe, sino una relación de dominación en la que una parte de la pareja se somete totalmente a la otra. Lucía, por favor, eso no es ficción, dirán algunos. Pero cito a Florence Thomas cuando escribe: el lenguaje es el fundamento de la reproducción del sexismo. Es un aparato de construcción y de representación de la realidad y, por consiguiente, de la acción sobre ella por medio de elaboraciones simbólicas. A través de él internalizamos ideas, imágenes, modelos sociales y concepciones de lo femenino y de lo masculino, entre otras. En cristiano, que de lo que se lee se aprende y que la única forma de cambiar la sociedad pasa por intentar transformar los modelos de representación que reproducen las estructuras dominantes. En un país como Colombia, en el que casi 40.000 menores de edad practican y no libremente la prostitución, según estimaciones más que fiables de la DAS y la Interpol, y en la que todas las fuentes coinciden en afirmar que el ingreso de niños y niñas a la prostitución es cada día mayor y las edades de vinculación cada vez más tempranas, no podría haber aprovechado el premio Nobel la plataforma que le ofrecen su fama y su prestigio para ayudar a luchar contra semejante lacra en lugar de idealizarla y glorificarla. Y cuando media España protesta unánimemente contra los casos de prostitución infantil de Barcelona, no es hipocresía que nadie, en ninguno de los medios mal llamados suplementos culturales de este país, se haya atrevido a alzar el gallo para decir que García Márquez puede escribir mejor o peor, pero lo que ha escrito se llama apología de la explotación infantil y de la violación, y que como tal debe leerse y nunca como historia de amor. Me gustaría que este artículo se fuera pasando en la red a todos los colectivos feministas o a las listas de correos, en el hecho de que todos los suplementos culturales españoles han puesto la novela por las nubes. Si admitimos, en hipótesis que sí, que cada cual puede escribir lo que le dé la gana, dado que todo se puede hacer desde la ficción, o eso dice la crítica, y que lo que importa es la belleza de la obra, y que por eso García Márquez tiene derecho a escribir sobre lo que a él le guste, al menos tengamos en cuenta que lo que no se puede hacer desde la crítica es llamar historia de amor a una relación de abuso, porque eso sí que es apología. O no advertir que al protagonista de ese libro en ningún momento se cuestiona la legitimidad de comprar los favores sexuales de un menor y de drogarla para que lo realice, ni de violar analmente a una criada que depende del violador para su sustento. Combatamos el machismo institucional desde la red, que es lo único que nos queda. Lucía Echevarría. Ya está.
Molt bé, no?
Sí.
Una bona... Bueno,
i això, pues, està firmat per a causa de la red per Comunicaciones Feministas Autónomas. Bueno, i després hi ha unes fonts, que hi ha la Vizcaya Emakume Asamblada, que és l'Assemblea de Mujeres de Vizcaya, i després Rosa Mil, que es un centro de documentación de información de Bolivia.
Ya está. Muy bien, muy bien. Pues...
No, ahí queda. Me pareció muy interesante, ¿no? Cuando lo vas a leer, realmente... No, algún otro artículo había visto de la Lucía Echevarría no sobre estos temas, però llibres no n'he llegit cap, això tampoc la coneixia massa i vaig trobar l'article allà, el vaig llegir i realment doncs em va, no només em va semblar bé, sinó em va donar què pensar, em va donar realment...
Perquè el que diu ella del García Márquez és aplicable al Sánchez Dragó i a qualsevol altre il·lustre que escriu aquestes coses i en qualsevol... que hi ha moltes maneres d'escriure sobre aquestes coses i són temes que ells ho plantegen com algo, no? Pues,
sí, bueno.
Pues mira que macho soy y lo que hago y que bien y que tal.
I a sobre la crítica els hi aplaudeix, no?
Clar.
Que això també és molt greu.
Oh, sobretot el que diu, no? Sobretot la crítica que els hi fot, sí. També no és el fet de, aviam, si hi ha algun escriptor que et planteja una història on un tio es dedica a violar persones, el que no pots dir és que és una història d'amor.
Exacte.
Tu a la crítica, a ver, por favor. Como mucho me puedes decir que el protagonista es un demente que va... Y el libro puede ser muy interesante, puede acabar bastante, pero no me puedes poner en la crítica que eso es una historia d'amor, perquè m'estàs venent com una cosa que és que no és, coi, que és tot el contrari, és una història d'abús, en tot cas, no d'amor, una història d'abús o d'abusos.
Ells continuen fomentant i reproduint aquests esquemes perquè és el que els interessa. Els interessa tenir que continuar reproduint el patriarcat, el sexisme... I tots aquests valors tan xungos que ens porten o no ens porten. Uh-huh. I això comença ja, bueno, amb l'estructura social que n'hi ha i la forma de reproducció dels esquemes socials, és cosa de totes. Denunciar-ho i aplicar-nos la medicina.
Sí, sí, ho dius bé perquè...
I filar prim, perquè tots els missatges, i ara per Nadal encara més... passen pel sexisme, pel masclisme, és així de clar. Si obres la tele i veus la publicitat, és a saco, a saco, a saco.
Bueno, jo gairebé m'atreviria a dir que obres la tele i ja està.
Sí, obres la tele, però si ara concretament, independentment del canal, si hi ha algú, tot és la dosi que n'hi ha a la publicitat, no? Després ja, clar, cada programa, no? Si mires a qualsevol lloc, aquests esquemes estan a tot arreu, no?
Si ens poséssim a filar prim, com bé dius, jo crec que, no ho sé perquè no miro la tele amb freqüència, però les poques vegades que tinc la possibilitat de veure-la, encara que sigui de rebot o involuntàriament, jo sóc de l'opinió de que el 99,9% de la programació està intoxicadíssima d'aquest, sí, masclisme i d'aquest patriarcalisme.
És com la literatura, que està una eina més, no? Que si a no ser que facis una cosa diferent, com podem fer nosaltres, menys intentar-ho, no? Mm-hmm. I ho intentem, en tot cas. Doncs no vendrem perquè aquests mitjans que comercials no es qüestionen res, simplement continuen reproduint-ho i fomentant-ho a saco. En menor o major mesura, sempre ja els que ho fomenten a saco, que ja són els ultra de dretes aquests que han obert ara el canal i que tot el dia t'estan dient el que tens que fer, les dones a resar i a parir, bueno, ja sabeu de qui parlo, no? Després els altres que van més de lights, no? Com les teles públiques i així, no? Que van fent més el paripé, la igualtat, el tal, no sé,
bueno,
què. Però
si
mires film, si mires film allí, també hi veus tot el masclisme tota la vida, el sexisme tota la vida, a la roba, la gent que fitxen, no? Últimament també ho veus molt.
Oh, es veu molt també amb la crítica que fa, no? Suposadament el diari progressista d'aquest país fa un recull de la literatura del segle XX al final del segle, algo que entre... Suposo que la intencionalitat que tenen al fer aquell volum especial dels 20 millors autors del segle XX és que sigui algo històric, algo que quedi per la posteritat, no? Mínimament, doncs la intenció d'aquesta gent és que quedi que al segle XX només hi ha hagut escriptors. Que dones no hi ha, no, les dones no escrivien aquí. O si eren mediocres escriptores. No pot ser, que, aviam, és allò des que és irreal, sabent la de dones que han escrit, és que sense haver vist aquest recull dels 20 escriptors, m'atreveixo a dir que segur que trobes la hòstia de dones que podries fotre entremig d'aquests 20.
Hombre, evidentment.
És que segur, i sense haver-lo vist. No, ja et dic. Jo dic, sense haver-lo vist. Sense haver-ho vist.
Aquesta que està comentant segur que és un bodrio, vamos, perquè ja la temàtica en si ja te diu molt de lo que te vindrà després, que has de ser una mica massoca per tragar segons quines coses, de veritat, t'ho dic, eh?
El que està clar és que, bueno, que aquest suposat progressisme que denuncia del país o el masclisme institucional que també denuncia ens porta una mica, pues, a... Ja, doncs vinga, va, per relacionar-ho tot, no? A la línia del que xerràvem abans al principi del programa, no? Doncs a que la estructura del sistema està basada en això, en masclisme i en un sistema patriarcal, no? I llavors això es reflexa en tot el seu, en tots els àmbits, no? O sigui, des de, bueno, jo el país com a suposta premsa progressista, pues me'l passo per l'Arc de Triomf, i ja fa anys que me'l passo per l'Arc de Triomf,
hombre,
perquè no, en el bon sentit de la paraula, vull dir, no em feia falta llegir aquest article o escoltar aquest article per saber-ho, però està bé que una persona que igual, no ho sé, ella i jo si ho diu amb més rintintint o perquè en algun dia li va tindre confiança o senzillament ho diu per la crítica sencera que fa ella a cap al sector de la crítica, no? De dir, bueno, ja fa anys que deu estar més que farta d'escoltar aquesta xusma.
I suposo també perquè sí que, o sigui, han sortit aquests dos llibres, el del, en el cas del Sánchez Dragó sí que hi ha sortit una crítica pública, la va Pilar Rahola amb una columna, gent pública que li ha fotut canya la, a l'Esperanza Aguirre i al Dragó pel tema d'aquest escrit, però en certa manera el Dragó ja fot temps que no deja de ser en certa manera, perquè no és un pària, però no és un pària, perquè està molt ben col·locat, sap molt bé, però és allò, no és el, no és adepto al govern que hi ha ara mateix, és precisament adepto a l'oposició. Està més o menys ben vist, no? Fotre-li canya perquè està, és abierto, que és un fatxa de tres pares. Llavors està ben visto relativament per alguns medis, per alguns mitjans, perquè també hi ha hagut els altres que l'han defensat, no? Però per alguns mitjans està molt ben vist fotre-li canya. Però el Márquez, com escriu, no? El Premi Nobel, oh, aquest gran escriptor, això de fotre-li canya no. No? I tot el contrari, no? La relació d'aquest home que ens explica aquí en d'aquest últim llibre, no? De, que és un, entre putero pederasta i violador, i resulta ser que la crítica m'està dient que és una història d'amor.
Bueno, la qüestió no és qui l'escriu l'article, sinó és, per les idees.
És el punt
que
aquest, no, que no només,
que per mi és un resum,
que no només hem de mirar cap a la dreta, que, sinó, ei, perdona, que aquesta enfermedad també la tenim nosaltres, i mira com actuem igual.
Clar, clar, és el que estem dient, no?
És el mateix que en moltes ocasions surten amb grups i col·lectius de feministes que ens comenten que tenim el problema del masclisme ficat a dintre dels moviments, dintre del que alguns creiem que és que estem alliberats ja d'això, i no, hem de seguir dia a dia amb això, no, perquè és, ho hem mamat des de petits, i a la que vacilemos, los cuatro pasos que haurem donat endavant els fotrem enrere,
i vuit
a la
més.
Que vacilem. És així de clar, no? Hem d'estar amb tots els sentits ficats a el lloro, i hem d'estar també vigilants a totes aquestes coses que ens foten perquè continuem amb aquesta mentalitat, perquè que m'expliquin com això és una relació d'amor i no una relació d'abusos és purament per fotre'm una mica més al cap que jo puc actuar d'aquesta manera perquè jo sóc tio.
Està clar.
I això, jo,
que tinc el poder de fer-ho.
He de saber com he de saber veure que això no és, que, o sigui, és continuat, perquè és això, la que vacilemos,
i
o també la patràs en un plis.
Hem d'aprendre tothom a acceptar les crítiques, tu. Que, saps el que vull dir? Perquè moltes vegades que la gent, no, que accepta les crítiques, que és igual que això que un crític és tu.
No, bueno, està clar, a veure...
I d'elles s'aprèn...
La qüestió és millorar, no? La perquè la gent que se també pots criticar, no sé, això també és violència, saps? S'ha d'acceptar les crítiques i millorar, i dir és que no, la gent que ja sabem que, pues, que no vulgo... que vulgo sotmetre'ns, pues les té canutes per fer-ho.
Identificar-los.
Vull dir, perquè no estem disposades a que no sotmeten a tot això... Estem vivint immersos entre ells, bueno, però això no vol dir que vulguem passar per l'aro.
No, clar.
Per rotant això, vista oberta, no?
Sí.
I endavant.
I de fet, l'article que hem fet servir per entrar en aquest tema, pues és prou ampli, no? Com, vull dir, la crítica que fa és prou constructiva, com perquè qualsevol persona amb ganes pues, ens la fem nostra i ens l'apliquem, no? Tots i totes tenim coses en les que ens podem sentir identificades, no?, a l'escoltar aquesta crítica, igual que quan escoltem d'altres crítiques, no? I bueno, pues ja està, que arribats a aquest punt, pues això, que el sistema està podrit des de l'arrel, no? I la nostra feina pues una mica passa per nosaltres, com bé dius tu, no, sortir-nos d'aquest embrollo i com no sé, penso jo que és una mica com aquella teoria de los vasos comunicantes o com un si fos una bàscula, no, una balança, no? Doncs com més ens anem a sortint, menys força tindrà això, no? I arribarà un moment que caurà pel seu propi pes.
I que a la gent que li agradi escriure, pues que escriu per afició i que faci rolar les seues cosilles, perquè si no està clar que en aquestos en aquest, com està muntat el tinglado, aquest capitalisme de la literatura, ja veiem quina és, pues no hi ha cabuda per ningú. Pues nosaltres, el nostre rotllo, i produir, autoproduir la nostra cultura, la nostra crítica, la nostra autocrítica, exacte, i tot el que tinguem que fer. Exacte, la nostra literatura, exacte, la nostra història. La història sempre és la dels vencedors. Nosaltres hem de fer la nostra. La nostra història, perquè si no la borren, tapen les fosses i després no es poden destapar.
El capitalisme és germà del patriarcat i del masclisme, està clarinet, no?
Tant.
Bueno, pues a veure, família, que
hem d'anar marxant,
sí,
s'acaba el que s'edava.
Les 9.
Aquí se'ns passen les hores volant.
Així que ja ens veiem d'aquí dues setmanes, l'any que ve.
Amb els nostres millors desitjos no masclistes, no feixistes, no racistes, no sexistes.
Que vagi molt bé la nit de Cap d'Any.
Passeu bé, intenteu estar el millor possible i bueno, pues no oblidar-nos des d'aquí també de les persones que esteu patint pues, privació de llibertat en qualsevol de les seves formes.
No he comentat res, el dia 31 hi ha les tradicionals
marxes
a les presons, perquè ho sapigueu, com sempre.
I bueno, pues només cal que doneu un parell de rulos per algun centre social ocupat i mireu les cartelleres, o si no, pues internetegeu una miqueta i ja sabeu que bueno, pues que des d'aquí el que desitgem és que aquest sistema se'n vagi prendre pel sac i amb ell pues coses com les presons i els diaris presumptament progressistes i sus premios Nobel de la Paz i etcètera. Hola, pues, fins l'any que ve. Salut, bronca, amor, revolució i llibertat, molta llibertat i anarquia, com diria el nostre company, que avui se'ns ha quedat una mica fora de joc, però aquí estava també present amb nosaltres. Apa, pues, ens despedim amb una miqueta de música i també dedicarem aquest últim tema pues, també a les multinacionals. Hola, salut i bronca.
Salut i bronca.